Bon dia, temps anticiclònic. La setmana comença amb domini de l'ambient assolellat i temperatura una mica més elevada, amb un migdia de màniga curta.
Bon dia des de Palafrugell. Comencem aquest supermatí, edició dilluns 3 d'octubre. Primera edició de l'octubre, deixem enrere ja l'estiu de la manera més estacionària. I si comencem la setmana parlant en clau més generalista, hem de mirar cap a l'homenatge d'aquests 5 anys de l'1 d'octubre que s'ha produït aquest mateix cap de setmana, que enguany ha destacat més pels retrets que les últimes hores s'han realitzat entre el matrimoni de Junts i Esquerra i les escridassades a Carme Forcadell, que no pas per el simple fet d'aquest 1 d'octubre del 2017. Aquest és l'estat actual del panorama polític del nostre país. D'altra banda, si ens fixem, si anem cap a Girona, hi va haver una notícia el divendres que va destacar per sobre de totes, i és que 18 ferits van esdevenir en una explosió a la Casa de Cultura de Girona. L'explosió d'un bidó de nitrogen líquid a la Casa de Cultura va deixar aquestes 18 persones ferides de diversa consideració. Els ferits són 10 menors i 8 adults. A més d'aquests ferits, n'hi ha 3 que han estat ingressats. Un d'ells és una nena de 5 anys que està menys greu i, segons l'últim comunicat mèdic del dissabte, estava estable i no es temia ja per la seva vida. Tot això va ser en un experiment divulgatiu. L'esclat va tenir lloc quan es feien aquests experiments en el marc de la nit de la recerca, al pati del centre cultural, davant d'un públic majoritàriament infantil. L'activitat estava organitzada per la Universitat de Girona i l'experiment el feien el divulgador científic Dani Jiménez, que probablement molts de vosaltres coneixeu per les seves aparicions a TV3 i en d'altres cadenes autonòmiques. L'assistent de Dani Jiménez també va resultar ferit i, segons el delegat del govern de Girona, està ingressat en estat greu, entre greu i menys greu, però no estem per la seva vida. Ara sí, ens n'anem cap a la nostra comarca després d'aquest parell de punts sobre les notícies més generalistes, i ho fem saludant la nostra redacció. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Mariona, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I ara sí, comencem amb els titulars més destacats d'aquest cap de setmana. Quetzal Sportswear es proclama campió de l'Oncotrail 2022, Maria.
La recaptació total d'enguany és de 376.477,56 euros, que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels afectats de càncer i les seves famílies, i també a la investigació d'aquesta malaltia.
Com sabeu, aquest dissabte es va disputar aquesta Oncotrail que ja ens té acostumats. És pràcticament una rutina cada octubre veure aquesta Oncotrail al Baix Empordà. De veritat que fa molt, molt, molt de goig, i després repassarem i ampliarem aquesta informació amb la Maria Alzina. Palafrugell destinarà 1.185.000 euros al nou parc a l'Avinguda Espanya. Rafael Corbí.
Així ho va aprovar el darrer ple municipal amb els vots de l'equip de govern i d'en Comú Podem, mentre que l'oposició critica que es destinin diners al nou parc i que no es continuï com a prioritat amb la següent fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya.
I aquest divendres s'ha obert al públic la plaça del Priorat Santa Anna de Palafrugell, un cop acabades les obres que s'han allargat diversos mesos respecte al termini previst. Dani Cortés.
Els operaris han retirat les tanques i ara només queden alguns detalls per ultimar, com l'arribada d'una jardinera o omplir-ne de terra unes altres. Aquesta cèntrica plaça de Palafrugell, ubicada al costat de l'església, s'ha remodelat per convertir-la en un espai per passejar i caminar.
I tot i la sequera, ha estat una temporada positiva pels bombers al Baix Empordà, Maria.
Amb l'arribada de la tardor i les primeres pluges, des del cos de bombers s'ha fet una valoració d'una de les temporades d'estiu més seques i amb més risc d'incendi dels últims anys.
La pluja provoca goteres a l'escola de la Bisbal, afectada per la pedregada, i obliga a suspendre classes a 4 cursos. Gerard.
La direcció va fer sortir el divendres els alumnes de tercer a sisè de primària al pati perquè l'aigua ha malmès al sostre del segon pis.
Costa Brava Sud presenta la ruta d'immersions ecoguiades a la Costa Brava. Eugènia.
L'objectiu és donar a conèixer els valors naturals subaquàtics de la Costa Brava i com conservar-los. El projecte està impulsat per l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub i cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
I ens anem cap a Begú perquè la Fundació Hospital Sant Carles de Begú obre una nova convocatòria de beques per a estudis superiors. Gerard.
Les sol·licituds es poden presentar del 10 al 21 d'octubre al registre d'entrada de l'Ajuntament de Begú.
El Festival Internacional de Cinema de Begú arriba a la 8a edició, ampliant seccions i estrenant-se a les escoles, Anna.
Del 7 al 12 d'octubre, Begú es vestirà de gala i es convertirà en l'epicentre del cinema de comèdia. El Festival Internacional de Cinema celebrarà la seva 8a edició, que girarà entorn, com no podia ser d'una altra manera, de l'humor i on s'hi podran veure desenes de films i curtmetratges.
I tornen les nits de Cafè Teatre a Castell d'Aro, Miquel.
Es faran 8 representacions d'una hora de durada de tècniques diverses, de petit format i per públic adult a càrrec de companyies professionals.
I anem ara amb els titulars esportius. I comencem per Palamós, perquè ahir va perdre en el primer partit de Lliga. Ens ho explica en Sergi.
Els blau i grocs començaven ahir la competició de primera catalana contra un rival poderós com el Granollers. No oblidem que els vallesans jugaven l'any passat a tercera divisió i no van poder superar-los.
I sense deixar el futbol, empat entre el Calonge i el Tordera.
El Calonge rebia el Tordera en la tercera jornada de segona catalana, amb la intenció de sumar una victòria després de la derrota de la setmana passada. Els visitants, que encara no havien sumat cap punt, van ser un dur oponent i van aconseguir empatar.
I encara al Baix Empordà parlem ara del Bisbal Bàsquet, que va aconseguir una ajustada victòria en el primer partit de Lliga.
El debut a la Lliga EVA dels bisbalencs va venir marcat per un triomf després de jugar a la pròrroga, davant d'un Mataró Parc Boet que els va posar les coses molt difícils.
I pel que fa als equips de Girona, comencem parlant de futbol. El Girona perd en un partit frenètic per 3-5, Sergi.
En un partit molt disputat i amb alternances constants, la Reial Societat va acabar emportant-se els 3 punts de Montilivi.
I seguim amb en Sergi i els titulars esportius, perquè el Bàsquet Girona va perdre a Tenerife per 76-67.
L'equip gironí, que venia de fer un gran partit en la primera jornada contra el Madrid a casa, tot i acabar perdent, no va trobar la manera de contrarrestar l'empenta dels canaris.
I l'Uni Girona cau a les semifinals de la Lliga Catalana.
Tot i intentar-ho fins al final, les gironines no van poder superar el Barça CBS i, per tant, van quedar fora de la final. El resultat, 59-62 per a les barcelonines, va deixar glaçada l'afició de Fontejau, que esperava almenys que les seves jugadores poguessin competir pel títol a la final.
I un últim punt esportiu, la Bisbal d'Empordà bateja el camp de futbol amb el nom de Pere Plaja Girona.
Es va fer un acte d'homenatge al camp de futbol on es va destapar una placa de ceràmica commemorativa. A més, es van fer parlaments de familiars del club de futbol i de l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès.
I quan falta un minut per les 8 i 10 del matí, és moment de conèixer la previsió del temps amb Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps comencem la setmana?
Doncs els primers dies d'octubre venen marcats per un temps anticiclònic que es tradueix en predomini del temps assolellat i també puja una mica la temperatura. La mínima s'ha situat al voltant dels 12-15 graus al Baix Empordà, però l'ambient fresc de primera hora contrastarà amb la suavitat tèrmica i fins i tot una mica de calor durant les hores centrals del dia, amb un termòmetre que arribarà fins als 27 graus de màxima. Temps sense canvis per demà i els mapes indiquen que fins dijous es manté l'estabilitat atmosfèrica amb sol i marcada amplitud tèrmica.
Moltes gràcies, Albert. Ara mateix a Palafrugell 15 graus, a la Bisbal d'Empordà tindrem mínimes de 13 graus, de fet ja les hem superat, i la màxima serà de 27 graus. Ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió de la nostra col·laboradora, la pianista de Pals, Emma Straton.
Ens ha tocat viure en un món on la incertesa i el desànim col·lectiu sembla que són els protagonistes. Tot i això, crec que no hem d'oblidar les coses positives, que sovint sembla que no són prou rellevants com per ser notícia. I és per això que m'agradaria crear aquest petit apartat, on, sense semblar una somiatruites, pugui parlar de temes que no sé si són positius o no, però almenys donen un missatge d'esperança, sobretot de part del col·lectiu jove que represento. Així doncs, parlem de l'Empordà. Una terra única i amb un potencial inacabable. Realment, un se n'adona d'aquest fet quan marxa i té l'oportunitat de tornar, com està sent en el meu cas. I és per això que ara que sóc lluny, sento la necessitat i la missió de potenciar casa meva a través de la música, que des de ben petita és el meu àmbit. I amb aquesta filosofia vaig decidir presentar, juntament amb l'Associació Cultural de Pals i la col·laboració de l'Ajuntament, el Festival Clàssic Pals, un festival de música clàssica en el cor del Baix Empordà. Evidentment que la idea és importar artistes internacionals per poder donar encara més a conèixer el nostre poble, com ja vam fer en aquesta primera edició. Però, sens dubte, no em vull oblidar de la qualitat musical que tenim a casa. Sovint passa en tots els àmbits que un mira cap a fora, on sembla que tot és millor, on sembla que les coses sempre es fan bé. Considero que no hem de menysprear el camí recorregut i, en comptes de queixar-nos, vull aportar el meu granet de sorra per contribuir amb la música clàssica en el meu país. D'aquesta manera, voldria enviar un petit missatge d'esperança per a aquesta segona edició del festival a l'estiu del 2023. Tenim il·lusió, energia i moltes ganes. Tenim artistes joves del territori que volem donar a conèixer i volem demostrar que els joves i la música clàssica també tenim veu i fem coses positives, tot i que de vegades sembla que no són prou rellevants com per fer-ne notícia.
Totalment d'acord amb l'Emma Straton, que la vam tenir aquí al supermatí d'estiu a l'estudi de Palafrugell, i evidentment nosaltres seguirem donant aquest suport a la cultura de casa, sobretot en aquest festival clàssic de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I ara què us sembla si per encarar aquest primer supermatí d'octubre ens fixem, sobretot els que som dels anys 90, ens agrada molt escoltar amb nostàlgia aquest Wake Me Up When September Ends de Green Day. Vinga, som-hi, anem-la a gaudir.
Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. When September ends, here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are, as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Summer has gone. Never last. Wake me up when
summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone.
September Ends, de l'àlbum American Idiot del 2004, Green Day. I ara sí, anem amb l'informatiu d'aquest supermatí. Comencem amb una bona notícia, que la que ens porta cada any, l'Onco Trail. Aquest any, Quetzal Sportswear s'ha proclamat campió d'aquesta Onco Trail 2022. La recaptació total d'enguany és de 376.477 amb 56 euros, no ens en volem deixar ni un, que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels afectats de càncer i les seves famílies. I a la investigació de la malaltia, Maria.
L'equip ha completat el recorregut de 9 hores i 32 minuts. Els membres de l'equip han arribat a Palafrugell després de completar aquesta cursa de 100 quilòmetres. L'edició d'enguany de l'Oncotrail ha comptat amb 318 equips participants. A més, la recaptació total d'aquesta edició és de 376.477,56 euros, que es destinaran a millorar la qualitat de vida dels afectats de càncer i les seves famílies i a la investigació de la malaltia. L'Onco Trail ha passat per poblacions com Pals, Vall-llobrega o Llafranc. La sortida s'ha fet des de la plaça de Can Mari de Palafrugell a les 9 del matí, on 2.800 corredors han iniciat aquest recorregut de 100 quilòmetres dividit en 10 trams. El director de l'Onco Trail, Lluís Comet, ha destacat que el més important d'aquesta cursa no és el temps que marca el cronòmetre, sinó la solidaritat amb els malalts de càncer que creix any rere any amb equips i amb recaptació. En el mateix sentit, s'ha manifestat la presidenta d'Onco Lliga Girona, Paqui Badosa, que ha volgut destacar també l'esforç i dedicació dels prop de 600 voluntaris que han fet possible aquest esdeveniment. L'èxit d'aquesta cursa es deu sobretot a ells, els voluntaris que treballen durant tot l'any en l'organització i els que al dia de la cursa dediquen totes les hores que siguin necessàries per fer arribar l'escalf i el suport als corredors des dels diferents avituallaments.
Gràcies, Maria. Doncs des d'aquí, des del supermatí, volem donar també les gràcies i donar els nostres respectes, perquè recordem que aquests participants, si bé és cert que ho fan en grups, cadascun fa de mitjana uns 50 quilòmetres, ni més ni menys. Per les Gavarres, pel Baix Empordà, complicat, té molt, molt, molt de mèrit. Seguim. Palafrugell destinarà 1.185.000 euros al nou parc a l'Avinguda d'Espanya. És un espai que s'ha de construir a tocar de les obres actuals de la zona on s'instal·la la Fira d'Atraccions per Festa Major. Té tots els detalls en Rafael Corbí.
El plenari de l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar destinar 1.185.000 euros al nou parc de l'Avinguda d'Espanya. Ho va aprovar en la darrera sessió del ple municipal amb els vots de l'equip de govern. L'oposició va criticar, mentrestant, que es destinin diners al nou parc i que no es continuï amb la següent fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya. El darrer ple de municipal de l'Ajuntament de Palafrugell va ser el passat dimarts i va aprovar mobilitzar aquest total de 1.185.000 euros per construir el nou parc territorial de l'Avinguda d'Espanya, una de les continuacions de les obres actuals per desdoblar aquesta via. Segons la regidora d'Urbanisme, Olga Palaí, es destinaran al parc i també a la segona fase de l'avinguda. L'oposició, tant Ciutadans com el Partit Socialista, es van mostrar contraris a aquesta despesa, ja que ambdós consideren necessari destinar-los com a obra prioritària a les següents fases de les obres del desdoblament de la mateixa avinguda. Juli Fernández també va comentar que aquest projecte no està aprovat enlloc, segons el seu parer.
Home, jo crec que som... No sé si el govern és prou conscient del panorama que ens ve, i no és que un tema de pessimisme, no? És un tema que és un panorama complicat, que tenim una obra vinguda d'Espanya que està a la primera fase, tot just està fent, falten dues fases per executar importants, que els recursos no sé on te vindran, però que caldrà acabar-les. M'imagino que el govern que vingui no deixarà pas aquí una obra diguéssim sense acabar, perquè òbviament no tindrem allà un... Però jo crec que seria molt millor prioritzar acabar aquestes obres i en tot cas, en de cara al futur, prioritzar també el que és la captació amb aquest parc. Un parc, un projecte que jo sàpiga, no sé què sigui equivocat, no l'he vist aprovat encara dintre de govern, no l'he vist aprovat.
La resta de l'oposició, l'Entesa hi va votar-hi a favor, mentre que en Josep Ferrer de Ciutadans va votar-hi en contra.
Sí, jo volia dir, encara que el senyor Fernández ha dit que ho veuria bé que aquesta partida de 1.185.000 fos destinat a l'Avinguda d'Espanya i que en principi no va votar per aquesta obra, doncs hi hauria un consens general de que aquests cèntims es destinés a acabar una miqueta la segona fase de l'Avinguda d'Espanya. I aquí s'hauria un consens general. Recordo que només la van aprovar l'equip de govern i un servidor, i la resta va votar en contra. Per tant, jo trobo que seria per la part de l'equip de govern arribar a aquest consens manifestat en aquest cas pel portaveu del PSC aquí de Palafrugell.
Aquest divendres s'ha obert al públic la plaça del Priorat Santa Anna de Palafrugell, un cop acabades les obres que s'han allargat diversos mesos respecte al termini previst. Els operaris han retirat les tanques i ara només queden alguns detalls per ultimar, com l'arribada d'una jardinera o omplir-ne de terra unes altres. Dani Cortés.
Durant el ple municipal, l'equip de govern no va donar detalls del nou parc. El projecte està sobre la taula des de fa temps i era un dels compromisos de l'executiu municipal a l'inici del mandat. I, de fet, l'executiu s'ha situat en la disjuntiva entre destinar els diners a la següent fase de l'ampliació de l'Avinguda Espanya o executar les obres del parc. Així ho explicava l'alcalde Joan Vigues en un debat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Assegurava que ell apostava per fer el parc.
Hi ha tres fases, ara s'acabarà la primera i no està decidit que es faci la segona. Estem, ahir encara estàvem parlant de, el més ens sembla important o tan important de, acometre el parc que hi ha al costat de la primera fase per entendre'ns en el parc final actual. Ens sembla molt important, ja que hem fet aquesta primera fase de acometre el parc que va al costat.
Va, per tant, una cosa o l'altra.
Home, em fa por pensar que, a més, si estem parlant d'aquest mandat, que estem a 8 mesos, jo crec que el que no podem fer és tocar tants de pals. Després vindrà un altre equip de govern i decidirà el que decidirà. No ens volem posar tampoc pals en els que venen a darrere.
I vostè què aposta, per continuar l'avinguda o pel parc?
Jo crec que el parc es té de fer, si no és fer, és... Home, ja que cometem una part, doncs acabem de fer un entorn agradable.
I això, evidentment, era encara informació referent al Parc L'Avinguda d'Espanya. Ara sí, en Dani Cortés ens explicarà que aquest divendres s'ha obert al públic la plaça Priorat Santa Anna. Els operaris ja han retirat les tanques, com comentàvem, i només queden alguns detalls per ultimar, Dani.
Aquesta cèntrica plaça de Palafrugell, ubicada al costat de l'església, s'ha remodelat per convertir-la en un espai per passejar i caminar-hi. Per aconseguir-ho s'han eliminat les passes d'aparcament, cosa que ha molestat els paradistes del mercat que es troba just a sota. El regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, assegura a Ràdio Palafrugell que l'obra ha estat una gimcana.
Per fi, sí, perquè ha estat una gincana aquesta obra, vull dir, tot plegat, no, la fallida de l'empresa, haver d'agafar uns altres, tal, qual, bueno, ha anat com ha anat, però, bueno, al final... tot arriba al seu destí final.
I explica que ara queda pendent la instal·lació d'una jardinera.
A veure, per problemes de logística, falta una jardinera. Aquesta jardinera és la que està tocant en la paret del mercat del peix. Queda en un racó i, guita, si no s'ha pogut posar aquesta setmana, es posarà la setmana entrant, es tancarà amb unes valles, però la plaça, d'aquí poques hores, estarà oberta.
També queda pendent omplir de terra i escorça una altra de les jardineres.
I seguim amb més notícies. Tot i la sequera, ha estat una temporada positiva pels bombers del Baix Empordà. Amb l'arribada de la tardor i les primeres pluges des del cos de bombers, s'ha fet una valoració d'una de les temporades d'estiu més seques i amb més risc d'incendi dels últims anys. Ens ho explica la Maria.
Jordi Martín, cap de la regió d'emergències de Girona, afirma que aquesta temporada ha estat molt seca al Baix Empordà, però que des del cos de bombers s'ha aconseguit minimitzar aquest risc d'incendi.
I que, doncs, malgrat les condicions que en puguin haver trobat amb incendis de més magnitud, doncs es van trobar amb poca incidència. En destacar l'incendi que vam tenir l'1 de juliol a la zona de Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, amb aquell incendi, doncs, que amb una setantena d'hectàrees, doncs, no vam tenir grans afectacions, doncs, pel que fa ni a vivendes ni a persones, i només, doncs, vam, doncs, crear aquesta taca negra de vegetació d'aquestes 70 hectàrees.
Jordi Martín reconeix que ha estat un estiu molt sec i que, a més, el vent ha assecat encara més el terreny. Tot i això, les pluges dels últims dies i la reducció de les hores de sol ha servit per reduir el risc d'incendi a la comarca. En la prevenció d'incendis és important la feina de tots els agents que intervenen: Mossos, agents rurals, ADF, SEM i els propietaris que realitzin accions de prevenció d'incendis. Jordi Martín explica que la gran majoria d'incendis són provocats i la prevenció en aquests casos és limitada. Durant aquest estiu han estat diversos els incendis que han afectat la nostra comarca, però el més destacat va ser el que va afectar la localitat de Castell d'Aro. Es va declarar l'1 de juliol entre les urbanitzacions de Les Teules i Camp Manel. El foc va afectar més de 70 hectàrees i van treballar més de 85 dotacions de bombers.
I segona incidència, només un mes a l'escola Joan de Margarit de la Bisbal. El centre va patir de ple la pedregada que recordareu del 30 d'agost, que va obligar a reubicar els alumnes d'infantil i de cicles formatius a l'edifici principal i a d'altres espais municipals. Gerard.
La situació va obligar a ajornar l'inici del curs i els alumnes del centre van reprendre les classes una setmana més tard, el 12 de setembre. Aquest divendres, però, uns 200 alumnes dels cursos de segon i sisè no van poder fer classe perquè la segona planta va quedar completament malmesa i part de la primera va patir infiltracions. Això va obligar la direcció del centre a treure'ls al pati. Els més petits s'hi van passar tot el matí i els dels cursos superiors se'n van anar d'excursió pel poble. Així ho explicava el president de l'Associació de Famílies d'Alumnes del centre, Xavier Cruselles, a l'Agència Catalana de Notícies.
Hem donat compte amb aquestes pluges que l'edifici principal, que ara és l'únic que tenim al centre, però resulta que hi ha, degut a les pluges i la pedregada que va fer malmetre el teulat bastant, hi ha moltes teules trencades, més de les que ens pensàvem. Per tant, el que ha fet la pluja és filtrar-se.
Les pluges que es van registrar en els últims dos dies, és a dir, dijous i divendres, però van agreujar la situació. L'aigua es va filtrar, va provocar goteres i fins i tot va deixar forats al sostre amb peces que van quedar a terra. En algunes classes i fins i tot hi havien deixat grans bassals.
La segona planta és la més afectada. Cruselles diu que fins i tot hi ha saltat la llum. La primera, però, també ha patit filtracions. S'ha considerat que no era segur fer classe i s'ha tret els alumnes de segon a sisè i s'han reubicat, un curs d'infantil. Explica'ns-ho, Gerard.
Cruselles diu que el departament ha comunicat a la direcció del centre que les obres que havien de començar dijous s'avançaran a avui, dilluns, però creu que amb això no n'hi ha prou i demana a Educació que resolgui la situació.
El director general del Departament Territorial ha comunicat que el dilluns comencen les obres de la teulada. El que passa, que també ens interessaria saber si ens adequaran les classes, perquè, clar, la teulada està molt bé, clar, que ja és el que ha de ser, perquè tot això no torni a passar, però i les classes? I aquells sostres abombats i aquelles goteres que cauen? Això s'ha d'arreglar d'alguna manera, perquè és que hi ha nens que tenen por d'anar a classe.
A hores d'ara, Ràdio Capital no ha pogut confirmar si avui es podran reprendre les classes amb normalitat.
I seguim. Dijous passat al matí, el Club Nàutic Estartit va acollir la presentació del projecte EcoSub Costa Brava, ruta d'immersions ecoguiades, per conèixer al 100% els valors naturals subaquàtics de la Costa Brava i com conservar-los. És el resultat de la clara aposta per la sostenibilitat d'activitats subaquàtiques com el busseig i l'esnorkel que l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava està tirant endavant, Eugènia.
La iniciativa consisteix en la creació d'una ruta a mida per cada capbussador a través de 12 eixos d'interès natural subaquàtic imprescindibles per conèixer la biodiversitat, amb informació rellevant sobre els mateixos, per conèixer de forma transversal, doncs, com dèiem, la biodiversitat, els hàbitats marins d'interès pesquer i les espècies més significatives que hi habiten. La ruta és a través d'eixos d'interès mediambiental, que es poden tractar en diferents punts geogràfics, en conjunt o de forma independent. Aquests eixos són el món de les gorgònies i els corals, els grans meros, els cavallets de mar i els habitants de la Posidònia i els fons de sorra, els nudibranquis, els biòtops i derelictes, també, que són els vaixells enfonsats, també el blau i els peixos especials, els bancs de peixos, les espècies sense caps ni peus, la penombra, que serien les agostes, els amàntols, també els peixos petits de colors, els depredadors i els guardians del mar. L'exposició dels valors naturals a cada eix i de com preservar-los es fa a través de materials de suport, difosos online i de lliure disposició i també en versió per descàrrega i impremta. A més, cada un dels 12 eixos s'explica a través d'una immersió especialment emblemàtica i les acompanyen un catàleg exhaustiu en línia de més de 150 immersions dividides per zones i classificades segons els diferents eixos d'interès natural subaquàtic. I a més, com a material complementari, s'ha creat un passaport on els capbussadors podran registrar totes les immersions que facin fins a completar la seva pròpia ruta. També hi ha un vídeo de bones pràctiques en immersió acompanyat d'un decàleg en format web i imprès i s'ha realitzat un extracte normatiu per la pràctica del busseig a Catalunya.
Canviem ara de registre. El patronat de la Fundació Hospital Sant Carles de Begur convoca enguany una nova convocatòria de subvencions per a la realització d'estudis postobligatoris dirigides al col·lectiu de joves de Begur i Esclanyà, Gerard.
Aquesta línia d'ajuts té com a objectiu facilitar a la gent jove del municipi i a les seves famílies l'accés a estudis superiors en un centre públic dependent del Departament d'Ensenyament o una universitat pública catalana pels curs 2022-2023. Les sol·licituds i la documentació necessària per optar a aquests ajuts es poden presentar del 10 al 21 d'octubre al registre d'entrada de l'Ajuntament de Begur i les bases de la convocatòria i els requisits indispensables es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. La resolució de les beques i la publicació del llistat definitiu es farà el 15 de novembre i el termini i la justificació de les beques atorgades s'haurà de realitzar abans del dia 23 de novembre.
Del 7 al 12 d'octubre, Begur es vestirà de gala i es convertirà en epicentre del cinema de comèdia. El Festival Internacional de Cinema celebrarà la seva 8a edició, que girarà entorn de l'humor, i on s'hi podran veure desenes de films i curtmetratges. A més, Anna, aquest any hi ha una novetat important, oi?
Sí, és que el festival s'amplia col·laborant amb les escoles del municipi. Els alumnes participaran en un taller per fer un curtmetratge que es presentarà a l'edició de l'any que ve. A més, també obre noves seccions, entre elles una jornada dedicada a les dones. Serà el 9 d'octubre i comptarà amb la projecció de curtmetratges dirigits per dones. A més, el festival també donarà protagonisme al municipi com a plató de cinema amb 4 sessions de continguts que s'han rodat a Begur. En el marc de la secció Mediterràniament hi tindran cabuda per primera vegada les sèries i s'hi presentarà la peça original de Movistar Plus, Paraíso, que es va gravar en part al municipi. I 3 curtmetratges que també han convertit Begur en un plató. Gervasi i l'últim pescador, Begur Casablanca i La dona i els dies.
D'altra banda, el certamen ha convocat un concurs de guions, de curtmetratges i de comèdia i homenatjarà grans figures del cinema.
Entre elles, Carmen Machi i Carme Elias. Totes dues rebran guardons honorífics al certamen durant la jornada inaugural del 7 d'octubre. El Premi Internacional Empordà serà per Fernando León de Aranoa i també s'homenatjarà Fernando Esteso, amb el Premi d'Honor, i a José Luis López Vázquez, un habitual de la filmografia de Berlanga i un dels rostres de la comèdia espanyola. A banda de les projeccions, el festival compta amb múltiples activitats paral·leles com exposicions, concerts, tallers i trobades. La seva directora, Clara Dato, remarca que es tracta d'un festival petit fet gràcies a persones voluntàries en col·laboració amb professionals del cinema que va consolidant continguts.
És un festival fet per voluntàries amb la participació de professionals, naturalment, però sí, la nostra il·lusió és anar consolidant els continguts, que naturalment l'èxit del festival és la qualitat dels continguts de cada any, i anar pues, ampliant, com ha sigut aquest any, pues, creant seccions especials com la de la mirada femenina, com la de les sèries, com la dels nens.
I tornen les nits de Cafè Teatre Castell d'Aro. Es faran 8 representacions d'una hora de durada, de tècniques diverses, de petit format per a públic adult, a càrrec de companyies professionals.
Castell d'Aro recupera el cicle de les nits Cafè Teatre després que s'hagués de suspendre 2 anys seguits per la pandèmia. Amb la nova programació, l'antic casino de la vila serà l'escenari de 8 representacions d'una hora de durada, de tècniques diverses, de petit format per públic adult, a càrrec de companyies professionals. Es faran sessions cada divendres, del 7 d'octubre al 25 de novembre a les 9 del vespre. Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament amb la producció d'operacions especials i el suport institucional de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat. Tant l'espai com la vila esdevenen, doncs, escenari de la xarxa de gironina de Cafè Teatre, un circuit que s'estén a Sarrià de Ter, Maçanet de la Selva, la Bisbal i Cassà de la Selva. L'equipament de l'antic casino, estrenat la primavera del 2018, recupera l'immoble que va acollir el casino castellarenc de 1892 a 1958, on s'ha rehabilitat l'antiga sala de ball de doble alçada amb galeria interior i respectant l'estètica original per fer-hi esdeveniments culturals de petit format. El cicle s'estrena divendres 7 d'octubre amb l'humor gestual i sense paraules de Carlo Mo amb Gesto es todo. La segona sessió, el 14 d'octubre, amb Claret Clown, que hi presentarà Paraula d'humor, un show d'humor de malabarisme verbal. El 21 d'octubre serà el torn del clown Roy Borralles amb Solo, que mostra la vida d'un pallasso rere les bambolines. I tancament del mes, el 28 d'octubre, amb la música i poesia del recital Todo Terrey, la proposta de Vivir del Bolo.
I pel que fa a la informació esportiva, comencem parlant de Palamós i comencem parlant de futbol, perquè el Palamós Club de Futbol ha caigut derrotat en el primer partit de Lliga. Els blau i grocs començaven ahir la competició de primera catalana contra un rival poderós com el Granollers. Els vallesans jugaven l'any passat a tercera divisió i no van poder superar-los, Sergi.
En el primer temps, el Granollers va ser superior i es va avançar amb 2 gols. Pol Fernández i Guillem Ruiz van ser els autors del momentani 0-2. A la segona part, un gol d'Antequera als 63 minuts donava esperances als locals, però el marcador ja no es mouria. Al final, 1-2 a favor del Granollers i el Palamós, que es queda sense puntuar en la primera jornada. La setmana que ve, els homes de Joan Bayona visitaran el camp de l'Escala amb el clau objectiu d'obtenir els 3 punts.
I sense deixar el futbol, empat entre el Calonge i el Tordera. El Calonge rebia el Tordera en la tercera jornada de la segona catalana amb la intenció de sumar una victòria després de la derrota de la setmana passada. Els visitants, que encara no havien sumat cap punt, van ser un dur oponent i van aconseguir empatar, Sergi.
Per part del Calonge, Cuchillo i Màxim van ser els autors dels gols. I per part del Tordera, Arnau i Feliu. Amb aquest resultat, el Calonge té ara 4 punts i el Tordera suma el seu primer punt a la Lliga. La setmana que ve, els calongins visitaran el camp de l'Unió Girona.
I encara al Baix Empordà, parlem ara del Bisbal Bàsquet, que va aconseguir una ajustada victòria en el primer partit de Lliga. El debut de la Lliga EVA dels bisbalencs va venir marcat per un triomf després de jugar la pròrroga davant d'un Mataró Parc Boet, que els va posar les coses molt difícils, Sergi.
El Pavelló Vell va viure un partit apassionant en què Jaume Soler va ser el gran protagonista, forçant el temps extra amb una cistella in extremis i anotant els 2 tirs lliures decisius que donaven la victòria als bisbalencs per 83-82. Soler, en un partit brillant a nivell individual, va aconseguir 31 punts. En la propera jornada, la segona de la Lliga EVA, els baixempordanesos visitaran la pista de l'Almozara.
I pel que fa als equips de Girona, comencem parlant de futbol. El Girona perd en un partit frenètic, un partit boig per 3-5, un partit on va començar perdent, va remuntar, va tornar a posar-se per davant una Reial Societat que va acabar emportant-se els 3 punts de Montilivi, Sergi.
S'avançaven els guipuscoans amb un gol de Sorlot, però Riquelme i Arnau aconseguirien capgirar el marcador i establir el 2-1. Abans del descans, novament Sorlot empataria el maig. A la segona part, Tati Castellanos il·lusionava l'afició local amb el 3-2, però les badades del Girona en defensa van fer que els bascos empatessin mitjançant Brais i més tard Zubimendi i Take Kubo aprofitarien per fer dos gols més. El contundent 3-5 final fa que els gironins acumulin ja 4 derrotes en aquesta lliga en una tornada a la competició després dels partits de seleccions internacionals que no ha estat positiva per als jugadors entrenats per Mitchell.
I el bàsquet Girona perd a Tenerife per 76-67. L'equip gironí, que venia de fer un gran partit en la primera jornada contra el Madrid a casa, tot i que va perdent, no va poder trobar la manera de contrarrestar l'empenta dels canaris, Sergi.
El duel jugat a la pista del Lenovo Tenerife, que va ser força igualat, es va acabar decantant de part dels locals gràcies a la constància defensiva i al seu gran encert en atac. El tècnic del Girona, Aito García Reneses, reconeixia al final del partit que l'equip insular havia estat millor en el còmput global i que era el just vencedor. El proper partit del bàsquet Girona serà dissabte vinent a la pista de l'Obradoiro.
I l'Uni Girona cau a les semifinals de la Lliga Catalana, tot i intentar-ho fins al final. Les gironines no van poder superar el Barça CBS i, per tant, van quedar fora de la final. El resultat, 59-62 per a les barcelonines. Va deixar glaçada l'afició de Fontejau, que esperava almenys que les seves jugadores poguessin competir pel títol a la final.
Aquest fet va motivar que el club anunciés que l'homenatge a Laia Palau, que s'havia de fer el dia de la final, quedava ajornat el dia 5 d'octubre i està previst que es dugui a terme durant la mitja part del primer partit de Lliga. El Cadí La Seu va revalidar el títol, guanyant precisament el Barça CBS a la final. Ara, l'Uni Girona ja es prepara pel debut a la Lliga Femenina el proper 5 d'octubre, com dèiem, a casa contra el València.
I la Bisbal d'Empordà bateja el camp de futbol amb el nom de Pere Plaja Girona. Es va fer un acte d'homenatge al camp de futbol on es va destapar una placa de ceràmica commemorativa. A més, es van fer parlaments de familiars del club de futbol i de l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès. Maria.
En el marc d'aquesta commemoració es va presentar també l'exposició Pere Plaja i l'Esport Bisbalenc, amb una mostra de la documentació del fons Pere Plaja de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. Aquesta exposició es va poder veure durant tot el cap de setmana al bar de l'equipament esportiu. La proposta de bateig del camp la va fer la comissió del nomenclàtor el novembre de l'any passat, ja que va fer 5 anys que va morir Pere Plaja. Més tard, el gener passat, es va aprovar el primer ple ordinari d'enguany de l'Ajuntament de la Bisbal. Tots els regidors i regidores del consistori hi van votar a favor. Així, el camp de futbol municipal de la Bisbal portarà el nom de Pere Plaja Girona.
Quan falta un minut per 9:45 del matí d'aquesta primera edició del Supermatí en primera edició d'octubre del Supermatí, tenim amb nosaltres a Gerard Cruzet i Galzeran, director del Museu de la Mediterrània. El Museu de la Mediterrània és un espai humà des del massís del Montgrí, les Illes Medes i la Plana del Baix Ter, que és un dels racons privilegiats de Catalunya a la conca mediterrània, i ens ajuda a descobrir que tots els pobles de la Mediterrània comparteixen un mateix medi i cultura comuns, una cultura rica, diversa i fèrtil. Gerard Cruzet, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, encantat aquí estar amb vosaltres.
Sí, és el primer dia que ens saludem, és el primer dia que sí. Presento aquest supermatí en format d'hivern, per entendre'ns. Què ens explicaràs avui? Què ens portes?
Bueno, una mica explicar-vos tot allò que vau saber del Museu de la Mediterrània, explicar-vos les activitats, com funcionem una mica, i convidar-vos a visitar-nos i a venir aquí per casa nostra, pel Baix Ter.
Doncs som tot orelles.
Bueno, bé, doncs convidar-vos, com us he dit, al Museu de la Mediterrània, perquè
com comentaves, és un museu que explicam el territori proper, el de casa nostra, el territori del Baix Ter, però amb aquesta visió mediterrània, no només quedar-nos a casa nostra, sinó mirant a veure aquests llaços que tenim, aquesta xarxa que fem amb els diferents pobles de la Mediterrània, perquè de fet el que ens uneix és aquesta mar, no? Aquesta mar nostra, aquesta Mediterrània, que ens fa a tots singulars, especials, i però que també ens uneix i ens podem trobar molts enllaços uns pobles amb els altres.
En què ens fa especials la mar Mediterrània, per cert?
Bé, bàsicament amb aquesta cultura, no? A partir ja només pensant en l'idioma, que molts dels nostres idiomes provenen del llatí, però llavors aquesta cultura mediterrània, amb aquesta llum, amb aquestes olors, aquests sols que tenim, doncs fa que trobem dins la cultura, dins la música, dins les tradicions, doncs molt de llaços comuns amb altres cultures properes i de vegades no tan properes.
Totalment. Alguna coseta més que ens pots explicar? Algun secret més del Museu de la Mediterrània, d'aquest espai del massís del Montgrí, les Medes i el Baix Ter?
Bé, nosaltres, per aquells que no ens han visitat, som un museu, les peces no és pas que abundin molt, tampoc, els tenim al nostre fons de reserva, ben guardades. Som un museu molt d'idees també, molt visual, i també d'on de poder explorar la gent a través dels cinc sentits, no? Les diferents sales, on expliquem el patrimoni natural, el patrimoni cultural i llavors també la música, sobretot lligat amb la sardana, perquè Torroella també és un poble molt lligat amb la sardana. Llavors a partir d'aquí, d'aquests elements, doncs ho lliguem tot per explicar el nostre territori proper i la Mediterrània.
A més també teniu propostes educatives, oi? També feu divulgació cap al jovent.
Exacte, sempre hem pensat, no? Creem amb els museus com un elements educatius, unes institucions que han de portar tot això que expliquem, però d'una manera de vegades transformada en un llenguatge que les escoles el puguin estudiar bé i el puguin comprendre bé, i és un dels pals de paller del museu, la proposta educativa, que al llarg del curs escolar passen més de 6.000 7.000 escolars de la província, sobretot, i intentem explicar això al museu, però moltes vegades també el que oferim és anar més enllà del museu, que trepitgin territori, que no només es quedi dins del museu i les quatre parets, sinó que voltem per aquest territori tan ric que tenim.
En quin sentit? Com ho feu això? Com feu aquestes sortides cap al territori?
Bueno, tenim propostes des d'anar a explorar les Illes Medes amb vaixell, per exemple, tenim l'activitat que és arran de mar, que és amb els petits, doncs els portem a la platja, els anem a ensenyar, a descobrir què podem trobar arran de mar, els acompanyem en el castell, per exemple, trepitjam el parc natural, el riu Ter, els aiguamolls, per tant, tenim un espai molt ric en patrimoni natural i també cultural, i els intentem descobrir no només per la pantalla o pel museu, sinó que el vagin a tocar i el vagin a descobrir i el visquin també, no? Aquestes experiències que després, com ens feien grans, recordant aquelles sortides que han fet amb les escoles,
i tant,
que li quedi una mica doncs aquestes impressions.
De fet, durant l'estiu, que tenim tants visitants aquí al Baix Empordà, sempre anem repetint molt que a vegades no valorem el que tenim. És a dir, moltes vegades parlem de cates de vins, d'experiències a les vinyes, i ostres, preguntàvem als artesans del vi d'aquí al Baix Empordà i amb altres sectors també, i ens trobàvem que la majoria venien de fora, no necessàriament de fora de Catalunya, però sí que de fora pràcticament de la província. Això també passa al Museu de la Mediterrània? És a dir, noteu que ho valora més la gent de fora que la gent d'aquí?
Bueno, potser que ho valori no seria la paraula. Si que ens trobem és que els artesans que hi podien haver-hi fa un temps, per exemple, d'artesania pura i dura, d'artesania vinculada amb l'alimentació també, és gent que per aquí va anar desapareixent, segurament per l'efecte que als anys 50 o 60 va fer el turisme, i que molta gent es va tirar cap al món del turisme, segurament altres
altres elements els van deixar i ara s'estan recuperant, intentem recuperar, i queden pocs artesans autòctons i sí que venen gent de fora, això sí que es nota en el territori. El que intentem en el museu també en aquest cas és donar un valor, donar un plus, no, a aquesta gent. Per exemple, aquí també ara s'està recuperant molt l'olivera en el Montgrí, i el que vam fer fa un temps des del museu és fer una recerca sobre l'oli del Montgrí, com s'havia cultivat fa 200, 300 anys, els trulls antics que hi havia, i amb això els van donar també de dir, escoltau, aquest oli que esteu fent avui en dia té un passat, no? Té d'uns orígens, i des del museu el que podem fer és això, sobretot aquests artesans que hi són, que volen començar de nou, com a mínim que puguin tenir aquest substrat, no, de recerca que podem fer des del museu, i això els hi valori molt més el producte que estan elaborant en aquests moments.
I d'altra banda també realitzeu exposicions temporals, oi? Teniu exposicions en un format de temps limitat. Ara mateix què podríem venir a veure?
Sí, no, en el museu tenim dos línies d'exposicions temporals. Una és més, a vegades fem les produccions nostres o els acollim de fora. En aquest cas, a l'espai més gran, a l'espai Baix Ter, que en diem, hi tenim una exposició sobre els camins de ronda. Aquesta l'han fet perquè som membres de la xarxa de museus marítims de la costa catalana. I llavors tenim una altra línia d'exposicions que són més artístiques, on també intentem introduir l'art contemporani. És una mica complexa, però intentem ajudar-hi, i en aquest cas aquí tenim una exposició ara de la Diputació de Girona, una exposició d'aquestes viatgeres que en diuen, que és a Contra Natura de Manel Bayo. Estem convidats a veure aquestes exposicions, que a més són ja entrada gratuïta en el Museu de la Mediterrània, i poden venir a visitar sempre que vulguin de manera gratuïta en aquests moments aquestes exposicions.
Fins a quin dia poden venir a veure aquesta exposició d'en Manel Bayo?
La de Manel Bayo és fins al 24 d'aquest mes d'octubre, i la de Camins de Ronda serà fins a final d'any. Pensem que és una bona època ara també perquè la gent pugui explorar aquests camins de ronda, i la nostra idea és dir, ostres, veniu al museu, podeu visitar aquesta exposició, us pot entrar allò les ganes de voler anar a visitar, i ara aquesta època de tardor, voltar per la Costa Brava és fenomenal, si pots trobar-te un dia espectacular d'aquests encara d'una mica de calor.
Totalment.
I caminar pels camins de ronda és un espectacle.
Totalment. I quina creus que és la... Posant-nos una mica més filosòfics, quina creus que és la implicació del museu al territori? Sabem que teniu aquest centre de documentació, no?, que hem anat comentant, però quina creus que és la implicació del museu dins el territori que nostre, no?, que vivim del Baix Empordà?
Bueno, Anna, nosaltres som del Baix Empordà, però tractem molt també el tema de la part del Baix Ter, i amb això cal dir que ara fa un parell d'anys, gràcies a la Generalitat de Catalunya, nosaltres som... la Generalitat va crear una figura nova dins dels museus que es diu Museu de Suport Territorial, que nosaltres ens hi hem adherit. I com diu la paraula, som un museu que donem suport en el territori al nostre voltant. Llavors hi ha pobles com Pals, Gualta, Fontanilles, Palau-sató, Ullà, Verges, La Tallada, Bellcaire, que reben el nostre suport. Els assessorem, anem a veure els tècnics o els regidors o l'alcalde del poble, i els comentem que si necessiten qualsevol ajuda en tema de patrimoni cultural, en tema de museus, en tema de centres d'interpretació, tot això ens poden... Nosaltres hi som per donar-los un cop de mà, per ajudar-los, ajudant també a fer projectes. Per tant, és un element on que nosaltres som un museu local, nosaltres som un museu de Torroella i estem finançats pel Museu de Torroella, però que també tenim aquesta idea de territori, de no només quedar-nos a casa nostra, sinó creure que, no, que hem d'anar creant xarxa i la cultura s'ha d'anar extenent, en aquest cas pel territori del Baix Ter, que és on nosaltres donem suport.
Totalment. Gerard Cruzet, director del Museu de la Mediterrània, moltíssimes gràcies avui per donar veu a aquest Museu de la Mediterrània, per saludar-nos en aquest supermatí de dilluns 3 d'octubre, i estarem molt pendents de totes les novetats i tot el que aneu, totes les exposicions temporals, tot el que hem anat comentant, estarem molt atents des d'aquí, des del supermatí.
Gràcies, gràcies a vosaltres, i això és casa vostra. Sempre que vulgueu, estireu aquí i podeu venir-nos a visitar.
Moltes gràcies, Gerard, que tinguis un bon dia.
Igualment.
I nosaltres fem una petita pausa i ara tornem. Drink one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go.
Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things, good things, good things. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go.
Arribem ja al tram final d'aquest supermatí d'avui, dilluns 3 d'octubre. Acabem de fer l'últim cop d'ull al temps amb Albert Aparicio.
La setmana comença marcada pel temps anticiclònic i assolellat. Tot i que l'ambient és fresc a primera hora, la temperatura puja lleugerament i al migdia fins i tot s'assoliran els 27 graus de màxima. L'estabilitat atmosfèrica, el sol i el contrast tèrmic entre la frescor del matí i la calidesa del migdia continuaran sent dominants demà i els dies vinents, com a mínim fins dijous.
Moltes gràcies, Albert. Nosaltres ho deixem sense abans repassar els titulars més destacats que hem tingut avui durant el supermatí. Com, per exemple, hem parlat de l'Oncotrail 2022, que sempre ens porta bones notícies, i és que la recaptació total d'enguany ha estat de 376.477,56 euros i es destinaran, com sempre, a millorar la qualitat de vida dels afectats de càncer i les seves famílies, i a la investigació de la malaltia. També hem sabut que els bombers del Baix Empordà, tot i la sequera, creuen que ha estat una temporada positiva en aquesta comarca, i és que des del cos de bombers s'ha fet una valoració d'una de les temporades d'estiu més seques i amb més risc d'incendi dels últims anys, i malgrat això, els bombers ho valoren com a positiu. Res més, nosaltres tornem demà, tornem a la mateixa hora, de 8 a 9.